A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, eixos de felicitat.
Bona tarda, Catalunya i Andorra. Salut, feina i felicitat per tothom. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, eixos de felicitat. Divendres, un dia especial per nosaltres. Ens reunim l'equip del programa per fer un repàs als temes més actuals i conèixer tècniques i eines que ens puguin ajudar a viure millor. No necessitem grans coses per ser feliç. Escoltar música, pintura, llegir, o senzillament entrar a la cuina i preparar un estofat de vedella o un fricandó. Eixos de Felicitat és un programa de projectes, vivències i experiències. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, Jordi Vilajosana, qui us parla, Marc Rius. Avui tenim un programa dinàmic amb dinàmiques que de ben segur ens ajudaran a apropar-nos més al camí de la felicitat. En primer lloc, coneixerem dinàmiques de la relaxació. Parlarem de les constel·lacions organitzatives. Què entenem per constel·lacions organitzatives? Com podem ajudar i com poden ajudar les empreses? Per contestar aquestes preguntes, avui, com sempre, dirigeix i condueix el programa el senyor Jordi Vilajosana. Ell és doctor en administració d'empreses, professor d'universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Bona tarda, Jordi, de nou, benvingut.
Bona tarda.
La setmana ve?
Bueno, la setmana de feina moltes vegades generen conflictes, generen problemes.
Sí, clar.
I m'havia comentat una petita cosa que em va passar el dilluns, un conflicte amb un professor.
Ah.
I vaig dir, bueno, vaig explicar algunes de les coses que explico per la ràdio, que moltes vegades nosaltres mateixos, com diem el refrán, casa de herrero, cuchilla
de palo. Sí, senyor.
Vaig explicar un sistema, vaig tenir un conflicte, una discussió important, i vaig dir, bueno, de quina manera em puc relaxar. Em vaig ficar a planxar.
A planxar?
Per què planxar? Perquè jo quan planxo tinc intentar evitar de fer dos ratlles als pantalons o tres ratlles a les camises. Llavors tinc d'estar plenament concentrat amb la planxa. Què va passar? Vaig reobrir tota la meva ment, vaig oblidar del conflicte que jo tenia amb aquest professor i em vaig centrar en la feina que estava fent.
Ostres,
què va passar? Pues que després de planxar quatre o cinc camises, ja no me'n recordava l'aspecte que havia tingut.
O sigui que vas planxar, vas fer feina per casa i et vas anar una miqueta a tu mateix.
Exacte. Llavors, ho dic perquè moltes vegades ho comentem, algunes vegades que hem convidat a la Cristina, t'ho hem comentat, la meditació no és un tema de tens una etiqueta, tens que fer un curs i tens que establir unes postures determinades.
Sí, a vegades imaginem això i apagar la llum.
Molt bé. Però al final, la felicitat, i aquí hi ha un nom de la filosofia grega, és intentar usar el concepte d'ataràxia. És intentar rebaixar el màxim soroll possible de la nostra ment. Si ho aconseguim sentats, en una posició determinada, respirant, meditant, doncs perfecte. Però també ho podem fer planxant, també ho podem fer a la cuina. Jo, per exemple, avui, que ho hem estat comentant, he fet una hamburguesa amb patates fregides.
Sí, senyor.
Doncs jo tinc que estar concentrat com tallo les patates, com ho faig
clar,
tot.
Clar.
Perquè ho disfruto més. I segona, perquè em puc equivocar i llavors en comptes d'afegir fer alguna altra cosa.
Clar que sí.
Què faig? A mi això que em permet? Pues no estar pensant en els problemes mundans que moltes vegades dono una volta, dues voltes, tres voltes, quatre voltes al nostre cap. Per tant, quan focalitzem l'atenció en temes que són molt mecànics, que no ens generen emocions, estem a meditar, també.
Clar, és una bona, és un bon consell. A més, has fet feina, que t'has planxat les camises, que això a vegades, segons com, podria ocasionar dir, ara ets a planxar, no em ve de gust. Però mira, tu has planxat, ho has fet a gust i t'has solucionat, t'has aliviat el problema.
Exacte. És, moltes vegades el problema existeix perquè el veiem, perquè volem que existeixi. En el moment que no el mirem i focalitzem la nostra atenció en altres coses que també són importants, com pot ser planxar una camisa, com pot ser fer una bona hamburguesa amb patates fregides, llavors aquest problema desapareix. Per què? Perquè no l'estem mirant. Per això dic que moltes vegades ens omplim els tallers de dir postures de meditació, respiració, llegir llibres d'autoajuda, i moltes vegades la solució la tenim amb els petits detalls de cada dia. Una altra cosa és que féssim l'hamburguesa o planxéssim pensant en el conflicte que jo tinc amb aquella persona que m'he discutit fa 10 minuts.
No faries bé ni planxaries bé.
Aquesta activitat no serviria de res.
Clar, esclar, esclar, esclar. Ja tenim un bon consell més avui. Bé, doncs ja tenim tot el cap de setmana per provar-ho.
Exacte. Passa aquestes coses, jo recomano no provar-les al cap de setmana, sinó quan realment tenim un conflicte. Quan tenim un conflicte és quan hem de començar a provar nosaltres mateixos. Al cap de setmana la lògica ens diu que estarem tranquils,
això
podem
sortir
a passejar, podem fer una vida relaxada, no ens aixecarem a les 6 del matí.
No.
Vull dir, la vida, el ritme de la vida canvia.
El problema
és estar tranquil i estar centrat quan tenim conflictes, que normalment és de dilluns a divendres.
El divendres
a la tarda, pues, quan acabem el programa, tots estem pensant què farem el cap de setmana.
Sí, senyor. Sí, senyor. Molt bé, doncs, si et sembla, doncs, avui que es diu que ens parlarem de les constel·lacions organitzatives. Què són les constel·lacions organitzatives, Jordi?
Mira, les constel·lacions organitzatives ve de les constel·lacions familiars que vam parlar fa 15 dies.
Sí, senyor.
No deixa ser el mateix, és exactament el mateix, però en lloc de treballar amb la persona, treballem amb l'organització, amb l'empresa. Per tant, agafem l'empresa, tratem a l'empresa com si sigués una persona. I ara fiquem algun exemple. Per exemple, nosaltres, quan nosaltres fem constel·lacions organitzatives, és a dir, el nostre subjecte de treball és l'empresa, intentem analitzar quins punts de desequilibri té el seu sistema, té l'empresa. I nosaltres els problemes venen de tres punts de vista diferents o de tres referències diferents. Una, si ens recordem, del que dona i rep l'empresa. Per exemple, els treballadors.
Clar.
Moltes vegades un dels conflictes importants que tenen els treballadors amb la seva empresa és que considero que cobro poc.
Sí, senyor.
Llavors hi ha la percepció que el treballador dona més del que rep. I aquí es pot provocar un desequilibri.
Clar.
O problemes d'ordre. És a dir, quantes vegades en empreses familiars, per molt que l'organigrama hi ha un gerent, el que mana és el dueño i se salta tota la jerarquia. Això genera un altre problema. O temes de reconeixement. No en reconeixen la feina que jo estic fent a l'empresa. Genera un altre desequilibri. Per tant, quan nosaltres analitzem els conflictes que té una empresa, l'efecte sempre el sabem, el que no sabem és la causa. Llavors, el que intentem és analitzar amb certa perspectiva, és a dir, quan dic certa perspectiva, agafem l'empresa, ens anem a la lluna i des de la lluna mirem l'empresa per netejar d'emocions. Si alguna vegada sou gerents d'una empresa, d'un equip, i teniu un conflicte, jo sempre recomano que feu distància, com hi vaig fer jo l'altre dia, aneu a planxar, sortiu a córrer, feu una sèrie d'activitats que us allunyin emocionalment, perquè les emocions no mai són bones per prendre decisions.
El
que se'n diu es perd la decisió en calent. Llavors, anem a analitzar on s'ha provocat aquest desequilibri. Llavors, en el món empresarial, bàsicament, el que nosaltres estem treballant és que hi ha uns 7 o 8 focus de conflictes. El primer focus seria els socis. I si ells són els fundadors, serien com els constel·lacions familiars o nostres pares.
Yeah.
Si els socis han creat una empresa i aquesta creació d'empresa ve d'un conflicte o d'un desequilibri que tenen ells, per exemple, volen fer una empresa, però sols han de guanyar calés, després això pot generar algun problema a les successives generacions. Després hi ha el tema de les jerarquies. En una empresa hi ha una jerarquia formal, com hem comentat abans, però potser la informal és una altra.
Clar.
Hi ha un quantes organitzacions, el gerent és aquest, però el que mana és l'altre, que és el germà del dueño. O el que mana, i amb això amb empreses familiars passa. Una cosa és l'organigrama i una altra cosa és la realitat de l'organigrama. Llavors això genera desequilibris sistèmics importants. O, per exemple, i ho dic com a cas propi, la universitat. Quin és el propòsit de la universitat? Ensenyar, capacitar, aportar valors?
Sí.
Llavors, hem de tenir molt clar quin és el propòsit inicial i què és el que estem fent ara. Perquè si no, això també genera... Això és part de conflicte.
Clar.
Després entenem una altra, les normes. Vull dir, a tots les normes, per exemple, del Covid o els protocols que hi ha a les empreses o la normativa interna, doncs potser no ens agraden. Però si ens les saltem, també genera conflictes.
Oh,
llavors, vull dir, les normes estan per alguna cosa. Si no ens agrada, canviem-les. Mm. Però moltes vegades els conflictes venen per incompliment constant i continuant de normes. Llavors, és que n'hi ha moltes, vale? Doncs canviem-les. Però això genera conflictes, conflictes sistèmics. I això es veuen. Quan fem una constel·lació es veu. O, i això sé que en constel·lacions familiars s'ho tenen de treballar molt, i en constel·lacions organitzatives també. Les empreses, igual que les persones, ens bloquegem a l'èxit. Quantes persones, a mi m'han dit, jo vull ser feliç, i automàticament, quan fem una constel·lació, veig que hi ha un bloqueig per ser feliç. Però les empreses també. Les empreses són com persones. És l'unió de molta energia, de moltes persones. I al final aquesta unió queda amb una sola energia. Què vol dir? Que moltes vegades les empreses es bloquegen per tindre èxit.
Sí.
I tu dius, és que sembla absurd. No és absurd. Perquè una cosa és el que pensem, que tots pensem, volem ser feliços, volem tindre èxit, volem tindre molts calés, volem viure amb abundància,
sí.
Però la realitat és que no ho gestionem d'aquesta manera. I si no, sempre hi ha un exemple molt, molt simple, molt tonto. Tots comencem el règim el dilluns.
Sí,
però quan hem començat realment el règim el dilluns? Tots volem estar prims i tenir uns cossos magnífics.
El règim...
Però qui fa l'esforç per tindre aquest cos magnífic?
Clar, clar.
No n'hi ha tants. Per tant, són temes que quan els treballes i es fa el joc de rol, doncs es van veient i el que intentem amb la constel·lació és primer visualitzar la situació i després intentar-la ordenar i sanar.
Clar. Amb les constel·lacions familiars no coneixeu vosaltres quan es fa la constel·lació a les persones. Aquí, amb les constel·lacions organitzatives, coneixeu el problema de l'empresa o ha de sorgir també... sol.
A veure, quan un empresari en ve, ve un conflicte. Per exemple, no sé quina decisió estratègica tinc a fer. Si tinc a llençar aquest producte, si tinc a despedir aquesta persona. Llavors, la gent sempre ve un conflicte, igual que les persones. És a dir, ven un conflicte, conflicte de parella, conflicte de que no tinc la feina que m'agrada, però les empreses també. Quan venen amb un conflicte. Normalment el conflicte emmascara realment el conflicte real.
Esclar.
Llavors, la meva feina és, o la nostra feina és, intentar, de l'efecte que et diuen, veure on està la causa, on està el desequilibri. Una vegada el detectes, llavors ja comencem a constel·lar i ho posem. Per exemple, jo he arribat a constel·lar decisions estratègiques.
Ho crec.
Quina és la meva decisió estratègica? Tinc que acudir a aquest mercat o no tinc que acudir? Doncs anem a veure què es mou i quina resistència tens. Llavors, realment, l'impacte o la cara que té a l'empresari realment és important. Llavors, són temes que ara s'estan començant a introduir. I, curiosament, per exemple, en països com Colòmbia,
sí.
Medellín, exactament, aquí té molt treball moltíssim. Vol dir que treballa moltíssim empreses, en grans empreses. No estic parlant de constel·lacions familiars, sinó en grans empreses que treballen decisions estratègiques amb l'eina de la constel·lació organitzativa. No fa mal a ningú, doncs tinc un punt més a l'hora de prendre una decisió.
Estàs escoltant Eixos de Felicitat, amb Jordi Vilajosana i Marc Rius. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Continuem a Eixos de Felicitat parlant amb el senyor Jordi Vilajosana, que és doctor en Administració d'Empreses, professor d'Universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Jordi, quin tipus... Hi ha algun perfil d'empreses que requereixin les constel·lacions o no? Toca aquí, o demana qui demana.
Aquí l'important és com la constel·lació familiar. Vull dir, si tu sents que la constel·lació, sigui organitzativa o sigui familiar, et pot aportar alguna cosa, prova-ho. Si sents que no té que aportar res i no ho sents com una eina propera, no ho provis. I això és com quan tenim un conflicte personal. Hi ha moltes, en aquests moments hi ha moltes alternatives. Psicòleg, psiquiatre, sí. Una mica anar a prendre una cervesa, sí. Un mossèn... hi ha molta gent, un pastor, perquè avui per TV3 vist que encara hi ha pastors transhumans, i això és una feina molt maca. Vull dir, al final decidim. Llavors, si tu com a gerent sents que la constel·lació organitzativa et pot aportar alguna cosa, doncs endavant. Si ho fas per provar-ho, jo no recomano provar aquestes coses. Vull dir, clar, si et fas perquè sents que et pot donar un bon consell.
Sí, clar.
Però provar per provar més val doncs anar a jugar a bitlles, o anar a jugar a futbolí, o... o altres històries. Però provar per provar aquestes coses, és a dir, no es va provar a parlar amb un psicòleg o amb un assessor d'empresa. Tampoc es té que anar a provar per fer una constel·lació, sinó, pur i simplement, jo crec que em pot aportar alguna cosa endavant.
Amb què, Jordi, amb què pot canviar una empresa, una constel·lació?
Pues, jo he anat a uns quants tallers abans de començar a desenvolupar-ho per mi,
sí.
I realment els resultats són importants. Te'n dones compte, per exemple, la problemàtica que tens a l'hora... Imagina que tens que reduir personal a l'hora de despedir una persona. Sí. Solament el fet de que tu com despedeixes a la persona pot influir positiva o negativament a l'organització.
Ja.
O l'hora de prendre decisions estratègiques. Solament el com estàs fent prenent la decisió pot influir després, ja no tant amb l'èxit o un fracàs, sinó amb el conflicte que pot generar internament de com es pren una decisió. Llavors, la constel·lació serveix per visualitzar el passat, com es fan les coses, i després també com pots fer-lo de cara al futur per eliminar aquestes barreres que t'impedeixen moltes vegades el pas de que les coses vagin bé o que vagin malament.
I com es fan? Primer se'n fa una i al cap d'un temps una altra? O com és?
A veure, jo, quan es treballa un conflicte, jo sempre recomano, quan dic jo i la gent que fan constel·lacions, és a dir, no marejar massa la perdiu. I això Albert Hellinger, que és el creador de les constel·lacions familiars, deia, treballem el temps una vegada, deixem passar 6 mesos, un any, i veiem resultats. Però el tema es treballa una vegada, no es va treballant un dia sí, un dia també. Perquè si no, el que fas, i perdoneu una expressió, és marxar la perdiu, que no serveix per res.
Clar.
Llavors, jo sí que recomano. Jo tinc un problema. Crec que la constel·lació pot ser... Em pot donar una informació que pot ser bona, doncs endavant, el treball. Jo treballo profundament en una sessió, llavors el tema ja té que quedar arreglat. Però recordo, no som magos.
Clar.
Som persones que canalitzem i, com tota energia, el que fem amb l'energia és posar-la a morda. Però aquí no hi ha màgia. La gent es pensa com el tarot. No, és que tot això és màgia, prediuen el futur. És fals, això. El tarot no prediu el futur i les constel·lacions no reclama el món. El que fem és ordenar, diguéssim, l'energia, pur i simplement. El que passa és que moltes vegades això costa entendre. La gent es pensa que és màgia. No.
Sí, no.
Sempre dic el mateix. Només hi ha una màgia, que és la màgia de reproducció del ser humà.
Clar, això
o del ser viu.
Sí. Es fan a la mateixa empresa, Jordi, o requereix una aula o algun lloc específic?
Ara, jo quan he fet constel·lacions i n'he fet més organitzatives més fora d'Espanya que no pas aquí a casa nostra, aquí a Catalunya,
sí.
Ho he fet amb les seus de les empreses. El que sí que demano, si veig que a l'empresa hi ha molta tensió, és canviar de local. Perquè un dels problemes, com fem tallers in company, dins de les empreses,
sí.
És que la gent no desconnecta del dia a dia de l'empresa i no
es
connecta amb el taller. Llavors, sempre quan parlo amb el gerent, escolta, a veure, tu realment vols estar... pots estar a l'empresa desconnectat, que no passin trucades, que puguem treballar tranquil·lament? No, és que això és molt difícil. Cap problema, doncs anem amb un altre local.
Clar.
Per evitar interrupcions. Però es pot fer perfectament a la mateixa empresa. El que passa que hi ha una tendència a que t'interrompeixin, llavors això sí que no és bo.
És clar, ja ho entenc. amb una sessió de constel·lacions, es demana al client que configuri especialment la seva problemàtica?
Sí. I llavors, una de les primeres coses, quan treballem tots els representants, és el dret de la confidencialitat. Vull dir que tot el que passi ja no pot sortir, perquè els representants coneixeran les intimitats i les problemàtiques de l'empresa. Però també passa amb les constel·lacions familiars.
Sí.
Jo, quan jo faig les constel·lacions, per molt tapades que siguin, la gent se'n dona compte que és el que està passant allà. Llavors, el que sempre que demano quan començo un taller, que si és pel que passi aquí, queda aquí. Primer perquè és un tema de drets, i l'altra cosa és per un tema moral. A les empreses passa igual.
Es pot externalitzar l'imatge mental que té de la problemàtica mitjançant els símbols o persones que actuen com representants dels elements d'aquesta problemàtica?
Sí, és que ho fan així.
És així.
Ja. El moment que es representa, doncs, si la problemàtica pot ser, anem a veure la relació que té l'empresa amb el seu mercat, si el mercat l'accepta, doncs hi haurà una persona que farà el mercat.
Clar.
Jo me recordo amb el Gunther Weber, que és un dels deixebles més coneguts i reconeguts de Bert Hellinger, fa 10 anys, amb un taller que va fer a Barcelona, jo era el mercat. I jo representava el mercat i un altre noi representava l'empresa. Davant de 300 persones, jo li anava dient a aquell noi, apropa't que vull a prop meu. Davant de 300 persones, i en aquell moment jo no sabia què és el que m'estava passant. I ara potser no li donaria tanta importància. Però fa 10 anys li vaig donar molta importància. El que m'està passant que li estic dient un home que estava a prop a mi. I era que jo era el mercat que atreia el client.
Clar.
Passa que quan tu has de representar no saps què t'està passant. O no saps per què t'està passant.
Clar. Jordi, en 3 minuts m'agradaria que ens diguessis si algun consell per poder... Que primer que ha de notar l'empresa... Quins problemes ha de tenir per decidir fer una constel·lació? I també, dins d'aquesta pregunta, si realment això les empreses ho coneixen bé o és una tècnica aquí, a casa nostra, una mica desconeguda?
A veure, la constel·lació serveix per intentar ajudar, donar suport per la informació que podem aportar.
Clar.
I arreglar problemes.
Clar.
I els problemes poden ser de qualsevol tipus. Conflictes laborals, pèrdua de calés... no sé quines decisions estratègiques tinc a prendre ara, per exemple, tanco o no tanco el negoci, i això està al cap de molts petits empresaris.
Sí.
Això són conflictes, i això lògicament es pot constel·lar, i la constel·lació donarà una informació. Però partim de la base que la constel·lació és neta, i potser dona una informació que nosaltres no volem veure. I recordem, el ser humà té un cicle de vida, l'empresa també. Que hi ha un començament, hi ha el nudo, i després hi ha el desenlace, hi ha la mort. La mort de la persona física i la mort de l'empresa física.
Clar.
Per tant, si és arribat al final, doncs anem a l'enterro. I sé que és molt dur, aquestes coses.
Sí, sí, la realitat.
La vida. Sí, sí. I això ho hem de tindre clar. El missatge que es dona a la constel·lació potser no agrada. Tal, potser no agrada.
Molt bé. I creus que és una poc coneguda aquí a les empreses?
A veure, sí. La constel·lació familiar és la més coneguda de totes.
Uh-huh.
I realment cada cop està creixent bastant.
Ah, sí,
la constel·lació en el món d'organitzacions encara no està al ritme de creixement que pot tindre països com Mèxic, com pot tindre països com Colòmbia. Està creixent, però de manera molt sectorial. Llavors, el que jo faig moltes vegades és fer constel·lacions, però sense posar-hi la paraula constel·lació.
Esclar.
Perquè quan parles de constel·lació, la gent ja pensa en temes esotèrics.
Sí, senyor.
Quan l'esoterisme no en té res.
Sí, senyor.
És més esoteric veure el Messi jugar que no parlo com la constel·lació.
Sí. Molt bé, doncs, Jordi, ja no ens queda més temps. Gràcies per haver estat aquí i un bon cap de setmana. Ens veiem divendres.
Moltes gràcies, Marc.
Fins divendres.
Estàs escoltant Eixos de Felicitat, amb Jordi Vilajosana i Marc Rius. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
I amb aquest ritme trepidant despedim el programa. Fins aquí, Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per dilluns a les 5 amb el programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres ens tornarem a trobar divendres vinent amb Eixos de Felicitat. Que tinguin un bon cap de setmana. Adéu.